COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigui per experiència personal o per l'afectació a un familiar, amic o company de feina, qui més qui menys recorda amb claretat el dia que la Covid-19 va impactar amb més o menys força la seva vida. El cert, però, és que a nivell global el coronavirus ha clavat una clatellada descomunal a tota la societat. Una clatellada que, en el cas de Catalunya, tot just avui fa 2 anys que dura. Bona tarda, sóc Carlos Losada i t'explico que aquests 2 anys de pandèmia han deixat 2 milions de catalans infectats i 26.532 defuncions després de 6 onades. Catalunya compleix aquests 2 anys de la detecció del primer cas de coronavirus en un escenari de descens de tots els indicadors epidemiològics. Aleix González, com va ser aquell primer dia?
El 25 de febrer de 2020, la Conselleria de Salut va confirmar el primer cas a Catalunya, una dona de 36 anys d'origen italià que va donar positiu després d'un viatge a Itàlia, concretament a la zona del nord del país, una de les més afectades durant la primera onada a Europa. Els hospitals tot va anar molt ràpid i en poc temps es van col·lapsar. Així ho recorda en Tomàs Pomareda, cap de microbiologia a la Vall d'Hebron.
Bueno, una mica de moltes incerteses, no? De no saber què estava passant i què és el que passaria, més amb un virus completament nou, que des del punt de vista del laboratori això es va complicar molt la vida, i amb un gran estrès degut a la enorme quantitat de mostres que necessitàvem, i el fet de tenir de poder diagnosticar amb un temps molt curt quins pacients estaven infectats i quins no.
Encara i l'alta ocupació que van tenir els hospitals en un principi, el doctor Pomareda considera que encara se'n van sortir prou bé. El problema, però, va venir per la poca capacitat que tenien per tractar tants malalts.
Nosaltres vam ser capaços de desenvolupar les tècniques, de posar-les a punt, de donar resposta, de donar diagnòstics amb relativament rapidesa. El que no teníem en aquell moment era capacitat d'acceptar 6.000 mostres al dia, com van poder ser capaços unes setmanes més tard.
Des d'aleshores, Catalunya ha comptabilitzat més de 2 milions de casos confirmats acumulats i han mort 26.549 persones, de les quals 5.984 s'han registrat en aquest últim any.
Mentrestant, la ciutadania ha passat aquests 2 anys com ha pogut i, per tant, trobem moltíssims testimonis i de tot tipus. Nosaltres t'atencem la història de la Sílvia, que encara arrossega un dels efectes col·laterals més directes del coronavirus, la Covid persistent.
Un dels efectes col·laterals més directes de la Covid-19 és l'aparició de la Covid persistent, una prolongació de la malaltia que manté la simptomatologia del virus en el llarg termini. Molta gent té la sort de passar-lo només uns dies, però altres, com la Sílvia Soler, no tenen tanta fortuna. Ella es va infectar per primer cop al març de 2020 a l'inici de la pandèmia i tot just aquest passat mes de gener s'ha reincorporat a la feina, no pas sense dificultats.
Començo amb febre 38,5, les diarrees, les aftes, la conjuntivitis, la pèrdua d'olfacte i de gust, els problemes musculars, la boira mental, és a dir, no em podia llevar del llit, és a dir, vivia en una situació, en un món com irreal, és a dir, no podia mantenir-me.
En aquest sentit, Soler lamenta que encara existeixi gent que no entengui que hi ha persones que continuen malaltes després de 6 mesos o de 2 anys d'infectar-se, com és el seu cas, i demana empatia a la societat per acceptar aquesta nova realitat.
Tant amb un professional de la medicina com a la societat ens trobem gent de tot que no pot entendre com encara seguim malaltes. Seguim malaltes i és així, i és a dir, la societat haurà d'entendre que la Covid-19 ha portat una subpandèmia que s'haurà de resoldre.
Pel que fa al futur, Soler el mira amb esperança. La rehabilitació a la unitat Covid persistent de Can Ruti l'ha ajudat a batre la fatiga extrema, tot i que encara manté símptomes que la incapaciten, com la desregulació de temperatura o els problemes neurològics intestinals.
Amb aquesta notícia obrim ja, com sempre, aquesta hora, l'àrea de serveis. Previsió del temps de cara a les pròximes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bon dia. Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats al cel, principalment de núvols mitjans i alts i núvols baixos al litoral central. En canvi, al Pirineu Occidental, durant aquesta tarda, remetran les precipitacions febles i quedaran cels poc ennuvolats. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes de 18 graus a Tarragona, de 17 a Girona i a Lleida i de 16 a Barcelona. I si en referim al vent, continuarà del nord, de moderat a fort al Pirineu i a l'Empordà, amb mala mar allà, la meitat sud de Tarragona, el vent quedarà fluix i del sud i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable amb intervals de vent de l'est al litoral central. Si parlem ara de demà dissabte, esperem cels ennuvolats al litoral central i sud amb probables precipitacions febles que remetran a la tarda quedant-se els poc ennuvolats. A la resta tindrem cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts a la tarda. Per últim, les màximes demà seguiran baixant amb valors de 15 graus a Lleida, de 12 a Tarragona, de 14 a Girona i de 13 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aumenta un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot les vies que envolten Barcelona i les seves rondes, alguns trams de la Ronda de Dalt, també la Ronda de Dalt, van carregant, sobretot en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, també la Ronda de Dalt aturades en sentit Llobregat, en fi, augmenta la circulació en aquestes rondes. Vies, com dèiem, que envolten Barcelona, zona del Vallès, la B30, aquí el tram de Barberà. A més, tenim aquestes obres que continuen a la C15 de Sant Pere de Riudebitlles. En principi, les aturades no són massa importants, però sí que s'alenteixen la marxa, aturades puntuals, molta prudència en aquest tram en obres. C15 de Sant Pere de Riudebitlles afecta el trànsit en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Carlos Losada, què tal? Bona tarda.
Aviam, com sempre, jo t'ho dic, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, ho recordo a l'audiència, per si no ho saben, que ho saben tots, i escolta, quina bocanada d'aire fresc al Barça ahir, eh?
Sí, de fet, estem preguntant, ara li dic al marcador de la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, si ha tornat al Barça. Si aquell Barça que tots en recordem i tenim al cap ha tornat després de la victòria 2-4 al camp del Nàpols. Però és que això no s'atura, Carlos, i ja sap el Barça quin serà el seu proper rival als vuitens de final, en aquest cas de l'Europa League. Serà el Galatasaray turc, després del sorteig que s'ha fet aquest migdia. Partit d'anada 10 de març, Camp Nou. Partit de tornada, una setmana després, a Istanbul. Un Galatasaray on hi ha vells coneguts de l'afició catalana. El tècnic és l'exajudant de Guardiola, Domènec Torrent, assistit per un exespanyolista, Albert Riera, i des del mercat d'hivern defensa la porteria del Galatasaray un blaugrana, Iñaki Peña. Un Barça que, això sí, ahir va oferir les millors sensacions en aquesta victòria al camp del Nàpols, recordant el Barça d'altres èpoques. És un mix de Gerard Piqué y Xavi Hernández.
Creo que hoy pues hemos vuelto un poco a los orígenes, a tener la pelota, a controlar el partido, a lo que siempre tendríamos que haber jugado y que durante un tiempo pues quizá dejamos de hacerlo, ¿no?
Hemos dominado a todo un Nápoles, ya lo hicimos en el partido de casa y yo creo que es justo el resultado. Además, el juego muy bueno del equipo, me alegro mucho por los jugadores que están trabajando muy bien, entrenando y creo que es el camino, vamos por buen camino.
Esports Copé, la ressaca d'aquest Nàpols en Barça, de la mà del pare filosòfic de Xavi Hernández com a entrenador, Joan Vilà. Però, a més d'aquesta ressaca, enfoquem ja cap a la jornada del cap de setmana, un Barça Atlètic diumenge i un Villarreal espanyol amb 1.400 pericos a la ceràmica per veure què fa l'equip d'un Vicente Moreno que ja ha parlat avui, Quique Iglesias.
Bona tarda, nou entrenament de l'Espanyol aquí a la ciutat esportiva de Sant Adrià, previ al partit de diumenge al migdia a la Ceràmica, amb 1.400 pericos, elogis de tot tipus, de Vicente Moreno cap a l'afició de l'Espanyol. Després de dos empats consecutius, l'Espanyol busca la porteria a zero, de cara a aconseguir ja superar la barrera dels 30 punts. Un Vicente Moreno que parlava així sobre l'objectiu d'aquesta setmana, guanyar Villarreal.
Jo tinc que insistir, lo primer, i després... Bueno, lo que está claro es que necesitem seguir en esa faceta golejadora mínim com estem i en l'altra pues intentar que se parega a l'anterior, encara que siga fent lo mateix, no? Si mantens la porteria a zero i la dinàmica de generar i de fer gols és la que portem, ostres, pues sumarem molt de tres, no? i això és el que volem tots.
Morlanes i Aleix són baixats per sanció, també David López per lesió. En principi, Vicente Moreno podria repetir el mateix equip que va empatar fa uns dies contra el Sevilla.
També el diumenge, però a la segona divisió, Leganés, Girona. Baixes segures, Valeri i Darío Sarmiento. Dubtes, Samu Saiz i Víctor Sánchez. El tècnic, Mitchell, aborda l'últim terç de temporada clau per tenir la plaça de promoció.
Antes teníamos desventaja, ahora tenemos ventaja. Tenemos un punto de ventaja sobre el séptimo. Y hay que mantener mínimo esa sexta posición. En 14 partidos tenemos un punto más que el que nos precede, nos sigue, y tenemos que hacer un último tercio de temporada fantástico para mantener eso o mejorarlo.
Però inequívocament avui també estem pendents de la repercussió del conflicte a Ucraïna en el món de l'esport i a casa nostra. Víctor Navarro.
Sí, hores d'ara més estem pendents de la reunió de l'Eurolliga amb 18 equips que la formen part, segueix en marxa, segons confirmen fonts del Futbol Club Barcelona Copa, i damunt la taula un dels primers fronts és què fer amb el partit CSKA Barça de diumenge. Es modificarà la seu, això està clar, però s'ha de veure si també s'ajorna com el Zenit Barça que s'havia de disputar avui. A més, la final de la Champions ja té nova seu, serà Saint-Denis, París, i el Kremlin ja ha tillat aquesta acció de vergonya, que no es disputi a Sant Petersburg el proper 28 de maig. La Fórmula 1 també ha suspès el Gran Premi de Rússia del proper 25 de setembre. I a més estem pendents del seleccionador femení d'Ucrània, Lluís Cortés, ahir el vam escoltar a Sportscope, i també el partidazo aquesta nit al Pla que a les 11 de la nit marxi a la frontera de Polònia. El queden 60 quilòmetres i que torni a casa. Escoltem a Lluís Cortés al partidazo.
A las 11 nos vendrán a recoger, a las 11 de la noche, para llevarnos a la frontera con Polonia, y ahí nos esperará policía polaca para podernos llevar al aeropuerto más cercano y organizaría el vuelo de vuelta. Esta es la idea que nos ha preparado la Federación de Ucrania, la Federación de Ucrania de Fútbol, y bueno, y vamos a confiar en que esta opción vaya a salir bien y podamos emprender nuestro viaje hacia Polonia.
En plana poliesportiva tenim aquest cap de setmana Supercopa d'Espanya de futbol sala, demà a les dues, Barça Inter Movistar, protagonista. Als micròfons d'Esports Copa, el Blaugrana Ferrao, en handbol, recordem, el Barça derrota al vespre 35-30 a la fase de grups de la Lliga de Campions i continua lluitant per evitar la ronda de vuitens de final i entrar directament als quarts. Les preguntes del dia, Twitter @EsportsCope, ha tornat al Barça, després del resultat d'ahir a Itàlia. Sí, 53,6%, no, 46,4%. En blanc i blau, travessa del Villarreal espanyol de diumenge. Guanya l'Espanyol, 61,5%. Guanya el Villarreal, 23,1%. Empaten, 15,4%.
Molt bé, cita obligada, José Luis, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Cope, bon cap de setmana, que vagi bé.
Bon cap de setmana, Carlos.
Molt bé, jo segueixo explicant més notícies. Per exemple, que ja ha ingressat a presó un pederasta condemnat per l'Audiència de Barcelona per abusar de menors a canvi de diners i de droga. El detingut tenia una gran quantitat d'arxius de contingut pornogràfic infantil i, a més, de gran duresa. El Ricard Rovirós ha preguntat com actuen aquests depredadors sexuals amb criatures.
La investigació es va originar gràcies a una denúncia presentada a la Comissaria General Policial Judicial, en què es denunciava un usuari que hauria compartit a través d'una aplicació d'emmagatzematge fins a 22 arxius de contingut pornogràfic infantil d'extrema duresa. L'especialista en ciberdelictes Francesc Canals ens explica que en molts dels casos els abusadors actuen a través de les xarxes socials.
Persones que utilitzen una identitat falsa, que tenen certa edat, però que intenten guanyar-se la confiança de nanos, de menors d'edat a la xarxa, per exemple, a través del Messenger, a través del WhatsApp, a través de la webcam o determinades xarxes socials, amb l'objectiu, diríem, a mig plaç d'aconseguir algun tipus de fotografia pujada de to sexual.
En la mateixa línia ens facilita un grapat de consells a tenir en compte per evitar possibles contactes amb els agressors i que poden esdevenir més tard en agressions.
És molt important, doncs, no oferir aquest grau de confiança amb un desconegut a través d'una xarxa social, tenir formació en valors i, sobretot, no donar cap dada de tipus personals, nom, adreça, tampoc cap telèfon. És a dir, és molt important tenir al cap que aquella persona potser no té la identitat que assegura tenir.
El jutge ha decretat l'ingrés a presó del detingut amb una condemna de 25 anys de presó i un pagament de 50.000 euros per indemnitzar la víctima.
I dilluns torna al Mobile, al Saló de la Telefonia. La novetat més destacada és la presencialitat després de 2 anys per culpa de la Covid, doncs, que s'ha fet aquest certamen. L'edició d'enguany encara no és del tot normal, ja que les xifres estan molt lluny de les de la prepandèmia. Els organitzadors confirmen 1.500 expositors, entre 40 i 60.000 visitants i un impacte econòmic per Barcelona d'uns 240 milions d'euros. Sergi Tor, amb quines expectatives i perspectives treballen sectors com, per exemple, hotels, restaurants o també l'oci nocturn?
Doncs amb una paraula que feia dos anys, Carles, que no escoltàvem: optimisme. No és eufòria, però l'arribada de milers de congressistes té, a banda de l'impacte econòmic, un simbolisme de calendari. Tot va començar amb l'anul·lació del Mobile 2020 i ara és la mateixa fira qui dona la sortida a la desitjada normalitat. Es recupera el visitant de fires amb el seu alt poder adquisitiu. Així, l'aeroport del Prat té previst operar 147 vols privats i s'han programat 6.415 moviments. Però a banda del transport, el Mobile activa molts serveis, des de floristeries a càterings fins als grans hotels, alguns com el Sofia, que han reobert aquesta setmana. El director del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, xifra a COPE Catalunya i Andorra les previsions.
És una esperança, aquest Mobile. Ara hi ha hagut un augment d'hotels que no van obrint. Fa poques setmanes estàvem a poc més del 70, ara ens acostem al 80% dels hotels oberts, tot i que encara que hi ha un 20% dels hotels tancats. I l'ocupació que preveiem serà entre els 60 i 65 d'ocupació a la setmana del Mobile.
Per cert, que el Gremi confia que el 20% d'establiments tancats vagin obrint al llarg de la primavera i admet que la crisi el que ha provocat són canvis a les propietats. Un altre sector esperançat, l'oci nocturn, que combina Carnestoltes amb el Mobile. Joaquim Boades, director de FECASAM.
Provocarà un impacte, encara que sigui del 50% respecte del 2019, és un impacte important. Seran 60 milions d'euros per lo que és restauració i oci nocturn. Un 25% de la despesa que faran tots els assistents la destinaran a restauració nocturna.
I els taxistes ja preveuen la reactivació de serveis. Àngel, taxista a COPE.
Sí, seguro que esta semana sí. Seguro que más que esta semana, seguro. Hombre, siempre hay más movimiento, más aeropuerto, más restaurantes.
El Mobile ultima la inauguració prevista per aquest dilluns, a excepció de Sony i Lenovo, la resta del sector mundial i nacional present, amb una eliminació fulminant per part de l'organització. Aquest matí s'ha comunicat que l'estand de Rússia quede fora del Mobile com a resposta de l'organització a la invasió d'Ucrània.
Del conflicte, gràcies Sergi, del conflicte entre Ucraïna i Rússia, t'explico que els Mossos d'Esquadra han reforçat la protecció dels consulats d'Ucraïna i Rússia i han reforçat el patrullatge als municipis amb una presència més important de persones d'aquests dos països. En general, també s'ha reforçat la capacitat del cos en matèria d'ordre públic i s'està fent un seguiment de les diferents mobilitzacions que hi ha convocades arreu de Catalunya. Els Mossos han incrementat la vigilància en matèria de ciberseguretat i també en infraestructures de transport de companyies aèries afectades. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presidit aquest divendres al Gabinet de Coordinació Antiterrorista per analitzar la resposta dels Mossos a la guerra que hi ha hores d'ara a Ucraïna. I sobre aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, el sector turístic català està molt preocupat per les repercussions tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada, on el turisme rus és un molt bon client. Tot i això, els experts en turisme asseguren que l'impacte pot ser menor, ja que en general hi ha moltes ganes de viatjar després de la pandèmia i que la possible caiguda del turisme rus pot ser substituït per una altra. Yolanda Canales.
L'expert en turisme, Domènec Biosca, diu que és obvi que arran d'aquest conflicte cauran les reserves procedents d'altres països i en un moment en què els hotels com els de Barcelona començaven a obrir amb vistes posades en la Setmana Santa, que ara quedarà tocada. I Catalunya és una de les destinacions dins d'Espanya que més patiria aquesta davallada, perquè el mercat rus, especialment, és molt important, però demana prudència i serenitat. Diu que s'ha de veure l'evolució, que tothom s'ha d'adaptar a la nova situació, però també deixa clar que després d'una pandèmia la gent ja comença a estar farta i vol viatjar. Per això, Biosca no és tan pessimista.
Justamente lo que ahora va a ver es que este mercado próximo, que es una parte de Europa, estos van a tener más gente ahí, seguro. Vamos, es que sería para mí suicida, entre comillas, no ha sido moleste, quedarse otra vez en casa. Es un tema de salud física, salud espiritual, salud económica, al momento que hay que cruzar el río, ¿no?
I és que efectivament el turisme rus i ucranià té un pes important a Catalunya. En el cas de la Costa Daurada, per exemple, aquest turista de l'Europa de l'Est és el tercer mercat internacional. Per la seva banda, Martí Serrate, de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, ha explicat a COPE que aquesta Setmana Santa hauria de suposar l'inici de la recuperació del sector, però una guerra sempre porta inseguretat i s'ha de veure quin serà l'impacte. D'entrada, afegeix, el mercat rus està perdut a curt termini i s'ha de tenir en compte, segons Serrate, que aquest turista deixava també molts diners a Catalunya.
El mercat rus sempre ha sigut molt important, sobretot per Catalunya, en el qual venia un turista rus que en el qual estava com a mínim 10 nits de pernotacions. També tenia una despesa mitjana diària també molt alta i ara se'l trava de recuperar i progressivament aquest mercat, i que tampoc vindrà perquè ahir la Comissió Europea van prendre uns acords de restriccions.
I en algunes destinacions turístiques més concretes, com a Lloret, asseguren que segueixen els esdeveniments amb preocupació, tenint en compte que el mercat d'Ucraïna, en aquest cas, tenia una evolució a l'alça al municipi. El 2019 va rebre 29.000 visitants i fins i tot aquest any havien començat a parlar amb turoperadors ucraïnesos per potenciar Lloret, però ara tot això ha quedat aturat.
Ja ho heu escoltat, el sector del turisme a Catalunya, un dels que pot sortir esquitxat en matèria econòmica després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Nosaltres seguim parlant d'economia, però des d'un altre vessant. Aquesta setmana, el Consell de Ministres, dimarts concretament, va aprovar l'augment del salari mínim interprofessional fins a arribar als 1.000 euros. Quines repercussions pot tenir en el mercat laboral i també en les relacions entre empresaris i treballadors? En volem parlar amb el senyor Valentí Pic, que és el president del Consejo General d'Economistes d'Espanya. Valentí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, Valentí, sobre aquest increment del salari mínim, la patronal catalana Foment del Treball alertava no fa pas gaires dies de que d'entrada pot provocar un augment de la conflictivitat laboral a l'hora de negociar els convenis col·lectius i, d'altre costat, un augment dels expedients de regulació. Ho veus tan de manera negativa, aquest increment del salari, les repercussions que pot comportar, tal com diu Foment?
Jo crec que Foment reparteix una voluntat representa una part de l'economia espanyola que junta amb la basca i la madrilenya, pues, que té determinades particularitats que potser afecta menys que altres. Foment el que jo crec que qualsevol persona sensata que entengui d'aquests temes i el Foment pues, ho és, igual que les patronals importants, igual que els sindicats, però en aquest cas que les patronals són més sensibles, que estem tots molt preocupats amb l'escalada de la inflació. No? És evident que hem acabat l'any amb una inflació del 6%, i si això es consolida serà un problema molt gros. I per tant, doncs ja una mica s'està demanant una mica de prudència a tothom per veure com passa el primer trimestre d'aquest any, anar molt al tanto amb aquesta derivada, com pugen els preus, pugen els salaris, com pugen els salaris, pugen els preus, i aleshores perdem competitivitat. No? I nosaltres, per exemple, ens interessa ara el sector turístic, doncs que tinguem uns preus més competitius, ens interessa que els nostres productes que exportem, és a dir, és un tema de molta delicadesa. Estem demanant, jo crec que qualsevol persona que tingui aquest tema entén que té d'haver una pressió de demanar de pujada de sous perquè la inflació ha pujat, però jo crec que el sentit comú ens diu que hem de passar el primer semestre d'aquest any per veure si això es consolida o perd pressió la pujada de preus, que seria una bona notícia, no?
Clar. En un altre sentit, aquest increment del salari mínim pot afectar també la creació de llocs de feina? Se'n crearan menys? Hi haurà més destrucció de llocs de treball? Quines previsions pots fer?
A veure, jo segueixo una mica el que va dir el servei d'estudis del Foment. Té un bon servei d'estudis, evident, però el governador i el Banc d'Espanya té una talaia, un observatori molt important, no? Pot no facilita la creació del evitar o no fomentar el frau laboral, fiscal, precisament perquè afecta, estem parlant d'aquests col·lectius, no? En uns sectors industrials això afecta molt poquet el salari mínim, no? Afecta pràcticament. Hem de veure aquest millor 800.000 persones que els propis sindicats i el propi govern reconeix que hi ha 1.800.000 persones que els hi faltarà aquest tema. I després sabem que hi ha uns sectors que ocupen molta mà d'obra i, a més, qualificada,
que també som més sensibles a que no hi hagi economia, que tota la, no tota l'economia i tot el treball estigui regularitzat. Evidentment, una mesura com aquesta no ho facilita, però tampoc tenim de ser extremistes. És a dir, jo crec que una mica el paper del Banc d'Espanya està molt bé. Dic, escolteu, anem al tanto, seguim tenint el doble d'atur que el resto d'Europa. Això és una cosa maleïda, que estigui de fer vergonya a tots. A més, a mi me'n fa molta. Després, anem al tanto que precisament hi ha sectors amb molt poca qualificació professional, que precisament hi ha un nivell, pot haver un nivell d'economia irregular, que qualsevol pujada doncs el que fa és no facilitar la regularització d'aquesta economia i, a més, pot fins i tot ajudar-la, no?
Clar.
I jo crec que aquí s'acaba aquí una mica és la idea d'aquest tema, no?
Hi ha una altra qüestió que m'agradaria plantejar-te, Valentí. Aquest increment del salari mínim té efectes també, per exemple, en els treballadors autònoms? Tindran alguna repercussió o no?
A veure, ja que veure's que si tu fas un increment d'això, tindries que veure tothom que està amb les cadenes de valor, no? És a dir, si tu has contractat amb l'administració pública i prestes un servei que té et presten serveis a tu autònoms o tu tens treballadors autònoms, doncs això, evidentment, l'administració pública tindria que ser la primera que tindria que preveure regularitzar les contractes per aquest ajustament, i això no està previst.
Yeah.
Sí, clar, sí. I això t'ho vol repetir. És que això té de veure, si nosaltres parlem del treball a distància, doncs veurem que afecta uns col·lectius, no?
Clar.
Sí, ara estem parlant d'una altra cosa, estem parlant d'un increment de salari mínim que s'han fet, si no recordo la tercera, 33% hem passat en un any d'increment, que 33% és un 33%, és un 33,3. I a més resulta que això aquí afecta, doncs, bueno, segons les dades del propi govern i dels propis sindicats, afecta a 1.800.000 persones.
Clar.
A quins sectors són aquests? Són sectors de poca qualificació, de poca qualificació. I són sectors on, a més, doncs pot haver uns incentius que sabem que hem de fer un tractament específic perquè els costos laborals afecten molt a la capacitat de contractació. Doncs, evidentment, això no afavoreix. Bueno, llavors, hauríem de veure com podem aconseguir que aquestes persones doncs no els facilitem anar a l'economia submergida, que puguin cobrar més, però que no incrementem els costos de les empreses, perquè això el que provoca és que no ho facilita. Possiblement es podria haver pensat una reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social.
Clar.
Això seria bo haver-ho fet amb concertats els sindicats i els empresaris i el govern. Possiblement podríem haver donat una mica d'aire i no haver fet amb un bancari a canvi. Possiblement tampoc té massa sentit que es faci amb efectes retroactius.
Clar. Escolta, Valentí, ja per acabar, el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, és com una màquina, podríem dir, de posar impostos, una tàctica totalment contraposada, per exemple, al que fan d'altres països de la Unió Europea que estan rebaixant aquesta pressió fiscal. En aquest sentit, i ràpidament, i veureu, quina política tributària hauria de fer el govern d'Espanya per assegurar la nostra recuperació econòmica?
Ara tenim que donar oxigen a l'economia. Ja que no donar-li... Aquí tenim l'incertesa encara com acabarà tot això, perquè tenim el tema de quan es fa el central europeu, què passa al resta del món, com acabem de arreglar això d'Ucrània. Jo crec que en aquests moments, ja que no sembla convenient treure oxigen a l'economia, a les persones, ja que donar-li que amb els diners personals facin el que vulguin, No, sobretot no crear una sensació de que les regles del joc poden canviar immediatament, no? És que a vegades no és tant el que passa, sinó el que sembla que pot passar. I a mi em preocupa aquesta sensació de que, escolta, ara pujaran impostos, ballaran... Això no facilita l'activitat, No facilita. Jo crec que una mica això, jo crec que una mica de tranquil·litat i calma seria el que convertiria ara.
Molt bé, Valentí Pic, president del Consejo General d'Economistes d'Espanya. Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Que vagi tot molt bé i seguirem en contacte per parlar de qüestions econòmiques que, tal com està, en fi, Espanya, Catalunya i el món, estan sempre en primer pla de l'actualitat. Valentí, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Molt, molt, gràcies a vostès.
Molt bé, nosaltres ha arribat a aquest punt de l'informatiu, 10 minuts i a les 3 en punt de la tarda, fem una petita doctorada, 2 minuts per bones recomanacions i tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim una última hora de tribunals. El Tribunal Suprem té permès jutjar l'exconsellera Meritxell Serret per un delicte de desobediència per la seva actuació com a consellera d'Agricultura el 1 d'octubre. Segons els escrits de les acusacions, la Fiscalia, Vox i l'Advocacia de l'Estat han acceptat la interlocutòria de conclusió de sumari del magistrat instructor Pablo Llarena i han desistit a demanar que se la jutgi per malversació, tot i que Esquerra diu que l'Estat segueix volent formar part del procediment a la causa per desobediència malgrat que queda deslegitimada per acusar. Vox acusa Serret que va mantenir una contumaç i continuada desatenció dels mandats i requeriments del Tribunal Constitucional. Finalment, doncs, Serret serà jutjada per desobediència i no per malversació. Els policies locals denuncien l'augment d'agressions a agents i la pèrdua també d'autoritat. Els sindicats policials asseguren que es troben molt sols i lamenten la falta de valentia per defensar-los davant d'alguns sectors. Aquesta violència contra els policies ha tingut un nou capítol aquesta setmana a Sabadell, quan dos agents municipals van resultar ferits en ser atacats per una turba de gent quan identificaven dues persones al barri de Can Uriac. Els policies demanen a l'Ajuntament de Sabadell que es personi com a acusació particular. Adrià León.
Davant l'increment d'agressions a agents de la policia i la impunitat dels responsables, el Sindicat de Policies Locals i Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament de Sabadell apel·la a l'autoritat per restablir l'ordre públic. Així ho expressa Xavier Bartrolí, el seu president.
Hi ha multiplicitat de factors en els quals es pot intervenir quan una policia disposa dels mitjans tecnològics que hi ha disponibles en l'actualitat i no pas com nosaltres, que estem funcionant de la mateixa manera que ho fèiem l'any 1990. O sigui, sembla que no hem evolucionat gens ni mica, i evidentment així no es pot treballar en condicions.
La majoria d'agressions dirigides als agents acaben sancionant-se únicament amb multes, a no ser que aquestes produeixin lesions. És el cas de l'incident ocorregut a Sabadell, on els dos agents van resultar ferits, a plena llum del dia, a mans i braços en un cas i en boca i nas en l'altre. Millorar les prestacions tecnològiques tant a les oficines com a peu de carrer i disposar de noves eines que puguin utilitzar-se en defensa pròpia són algunes de les propostes exposades pel sindicat per tal de millorar les intervencions d'extrema necessitat.
Cal augmentar la presència policial als carrers, especialment, a veure, durant el dia normalment ja n'hi ha, però especialment en torn de nit, en el qual moltes vegades doncs, som molt poca gent per poder fer front a molta gent que està concentrada en actituds, diguem, desafiants i a vegades doncs, acaben desembocant doncs, en aquests episodis.
L'episodi viscut el passat setembre a les festes majors de Tiana, on agents de policia local i de Mossos d'Esquadra van ser perseguits per desenes de joves, ja va deixar clara la necessitat d'unir forces entre tots els cossos de seguretat per disminuir aquesta agressivitat que afecta cada cop més policies.
I l'exdirector general dels Bombers de la Generalitat, Manel Pardo, ha assegurat aquest divendres al jutjat que ell no signava l'adjudicació dels contractes de manteniment dels vehicles ni sap perquè abans del 2018 es pagaven uns diners a l'empresa adjudicatària en concepte de despeses variables de gestió. Segons ha explicat la magistrada, que investiga possibles irregularitats en la contractació de l'empresa Iturri, els contractes de manteniment havien estat històricament infradimensionats i el mes d'abril passat van saltar les alarmes quan la partida pressupostària per pagar aquest manteniment es va quedar a saldo zero. Ofensiva dels ocellaires de la Rambla de Barcelona, els professionals de les parades de souvenirs, gelats o torrons han presentat al Parlament la documentació per tramitar una iniciativa legislativa popular per ser considerats patrimoni cultural immaterial. Necessiten recollir 50.000 signatures. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que aquesta iniciativa per evitar l'amenaça del desnonament té un precedent positiu pels ocellaires. Quan el conflicte va esclatar al final del mandat de l'alcalde Jordi Hereu, els ocellaires van recollir fins a 80.000 signatures presencialment. Ara ja s'han iniciat els processos en quioscos per recollir-ne 50.000 i així iniciar la tramitació parlamentària. Aquesta mesura s'afegeix a la petició de mesures cautelars contra l'Ajuntament de Barcelona per part dels ocellaires. D'aquesta manera volen evitar que l'Ajuntament els obligui a tancar els seus establiments en el marc de la reforma de la Rambla previst per aquest 2022. Segons el portaveu d'aquest col·lectiu, Javier Cuenca, no s'han abandonat les parades perquè aquestes concessions no han finalitzat, contràriament al que diu el mateix consistori.
Bueno, nosaltres no cedirem a les pressions de l'Ajuntament que no està ensenyant les llicències perquè realment no estan caducades. Llavors, aquesta pròrroga que ens ha donat l'Ajuntament no s'ajusta a llei. Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb l'Ajuntament, que no perjudiqui ni els antics ocellaires ni els ciutadans de Barcelona.
Tot i les pressions de l'Ajuntament perquè aquests establiments abandonin de manera voluntària les seves funcions, els antics ocellaires insisteixen que no és lògic que l'Ajuntament els vulgui desnonar sense que hi hagi cap sentència judicial.
Després de setmanes de debats sobre què fer amb l'estel de la Sagrada Família, finalment s'ha arribat a una entesa. Aquest estel, que corona la Torre de la Mare de Déu, torna a il·luminar cada nit la capital catalana i d'aquesta manera entra a formar part de la silueta urbana nocturna. Quins horaris s'han establert i què hi diuen els veïns? Joan Lozano.
La il·luminació variarà en funció dels mesos de l'any per adaptar-se al canvi de llum natural. Durant els dies que queden de febrer es podrà veure il·luminat entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit. A partir del març s'il·luminarà a 7:45. L'hora d'inici s'anirà augmentant fins a arribar a les 11 de la nit al mes de juliol. A partir d'aquí s'anirà reduint mitja hora. Els veïns de la zona valoren positivament aquesta notícia.
No molesta la luminositat, etc., y es un motivo más de pequeño atractivo muy puntual de lo que es el templo de la familia en la actualidad de cara al turismo que nos viene.
Cuando la inauguraron yo la veo desde mi terraza y todas las noches salía a verla. Si van a encenderla a partir de ahora un tiempo determinado cada día, yo estaré encantada.
L'estel no es veia il·luminat des del 9 de gener perquè la basílica només tenia permís per il·luminar-lo durant el període nadalenc. Recordem que es va inaugurar el passat 8 de desembre.
Abans d'acabar, t'explico que el Departament de Salut portarà la retirada de les mascaretes a les aules al Consell Interterritorial de la setmana que ve, segons ha afirmat el conseller Josep Maria Argimon aquest divendres en una atenció als mitjans de comunicació. Aquesta és una de les mesures que Salut vol que s'apliqui de forma gradual, començant per als més petits, i que volia que es tractés aquesta mateixa setmana, però que s'ha hagut de posposar per l'agenda política estatal d'aquests últims dies. I l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona ha carregat aquest divendres contra l'equip de govern de l'Ajuntament per no retirar la llosa del mercat provisional a la Ronda de Sant Antoni. Els grups han criticat la falta de voluntat de l'equip de govern de l'alcaldessa Ada Colau. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, més actualitat, més notícies, com cada dia, de la resta d'Espanya i del món, com ja és habitual, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, bona tarda i també molt bon cap de setmana.